de Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez i estem a Herrera en Cope des de Lleida. Són les 12:20 minuts. Meitat de la setmana, dimecres 26 de febrer del 2020. Avui amb una temperatura mínima de 9 graus, hores d'ara amb 14 graus a la ciutat de Lleida i una humitat relativa del 49%. Avui, a més, és un dia amb vent. Ja ho vam avisar ahir i, home, això té apartats positius i negatius. Positius, que es veu molt bé el Pirineu des de Lleida, que fa molt temps que no el veiem. Per tant, avui una excel·lent visibilitat, eh? Es veu el Pirineu nevat i força bé. Ull, perquè fa vent, i per tant ja ho sabeu que si hem de passar doncs, pels carrers, ull, que pot caure coses d'algun balcó. El cop màxim de vent ha estat de 60 km per hora avui a un quart de 12. Per tant, s'ha de tenir cura. Parlarem tot seguit. Bueno, parlarem del... Parlarem amb un metge. Mira, parlarem amb un metge, li preguntarem per això del coronavirus i aquestes històries, ara que ja el tenim instal·lat al nostre país. En aquestes darreres 24-48 hores, doncs ja tenim 8 casos a territori nacional. Li preguntarem, escolta, què passa, que ja que hem de mirar, que no hem de mirar. Fa anys parlàvem de la grip A, us en recordeu quan van arribar i van muntar tot un sarau, que no ho veguis. Al final resulta que la gripa ha seguit convivint amb nosaltres cada any. Ara el coronavirus aquest, Li preguntarem al nostre metge de família, a veure què ens explica. També buscarem la previsió meteorològica, la darrera hora informativa. Estem a dimecres. Avui, a la nostra entrevista, ens visita l'Anna Velasco. Amb ella parlarem d'un curs de la Coell que està encarat als autònoms, que a priori pot semblar que no t'interessa, però de veritat que és utilíssima. Ja veureu que en parlarem avui a partir de 12:45. I l'entrevista cosmopolita, com tots els dimecres, i obrirem la finestra dels records, la del Joan Bellmunt. A partir de 13:00 parlem de noves tecnologies a l'Info Cope Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero, i a 13:45 amb veu de dona, la nostra tertúlia de dones. I, home, tenint en compte que amb aquestes darreres 48 hores han aparegut aquests primers casos del coronavirus a territori nacional, nosaltres doncs hem volgut posar-nos en contacte amb el Raül Rodríguez, ja sabeu que és el nostre metge de família. Raül, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Bon dia, moltes gràcies.
Volem parlar amb tu, primer de tot, per... Bueno, escolta, sí que és veritat que s'han detectat ja aquests primers 7-8 casos a territori nacional, però suposo que el primer missatge és posem-nos tranquils.
Doncs sí, efectivament. O sigui, jo crec que s'ha de fer tant per part de tot el col·lectiu sanitari que correspon metges i infermeres d'atenció primària o hospitalària, així com les autoritats sanitàries i autoritats en general, desdramatitzar tot aquest fenomen que s'està produint a nivell d'una histèria col·lectiva. És que només cal sentir les ràdios, etcètera, etcètera, que poc menys que és la fi del món. Clar. I no és així. Hem de desdramatitzar de tot això.
Doctor, el coronavirus al final és un virus que fa molts anys que ens acompanya, de totes maneres.
Correctament. O sigui, el virus de la grip, per exemple, pertany al coronavirus. O sigui, que és que jo crec que mor més gent, lògicament, gent que estan molt malmesos de la seva immunitat, gent gran, amb pluripatologia, que per aquest coronavirus, diguem, no? O sigui que... Però, bueno, o sigui, cal tenir-lo en compte, sobretot per la pandèmia, que bueno, encara no s'ha declarat que sigui una pandèmia, no per part de l'OMS, però que estem amb això. Bueno, clar.
A nivell de propagació, el refredat és una pandèmia total, no?
Correcte. El refredat, els primers símptomes a tenir en compte, pues una febre, símptomes respiratoris, tos, etcètera, dificultat respiratòria, no? I el millor pues, és acudir al metge. Però hem de tenir en compte també, per no crear aquest clima de histèria, si s'ha tingut previ contacte també, perquè això se transmeteix per via respiratòria, o sigui, si s'ha tingut contacte amb persones d'aquestes zones que ens estan dient, no?, que la més propera tenim Itàlia, i que, bueno, i afecta, parlem de la Xina, etc., o sigui, gent que ha vingut d'altres països.
Doctor, quatre consells bàsics, no davant ja del coronavirus, sinó potser davant de la grip normal o del refredat. Coses que hem de tenir en compte, que ho hauríem de fer sempre i que potser a vegades no fem.
febres elevades, per damunt de 38, tos intensa i dificultat respiratòria, el que es coneix com a disnea, no? O sigui, amb aquestes tres símptomes, sobretot importantíssima la febre, pues acudir al seu metge i que se facin bons diagnòstics amb totes les proves complementàries que s'han de fer i identificar la etiologia de la febre.
Molt bé.
I en cas de dubte, pues acudir al centre hospitalari, que és el nostre Arnau de Vilanova, però que tampoc l'hem de saturar. Primer al metge de capçalera,
cap,
i després al CAP, primer al CAP, o al CUAP, si és a la tarda-nit, i després, o sigui, a l'Hospital Arnau de Vilanova.
Molt bé, i recordeu, les mans rentades amb aigua i sabó, que això és una cosa que ens costa, però tant si estem malalts com si no, com si tenim algú al costat com si no, s'han de rentar.
Les mans rentades, sobretot als nens i els grans i tothom, pues quan es tosseguen, quan estornuden, no? O sigui, que es posin un mocador de paper i llançar-lo. Que no sigui de tela, perquè la tela continua allí el virus. Si és de paper, millor, i llançar-ho. O sigui, sobretot això, tenir en compte aquestes mesures de protecció respiratòria, i amb això en principi, i que no continuem de desdramatitzar tot el fenomen que s'està produint.
Doctor, només una darrera pregunta, ja crec que és la resposta. Us queden mascaretes?
Perdó? No,
us queden mascaretes?
No, és que no tenim ni per nosaltres.
Sí, ho dic perquè la gent som alarmistes per naturalesa.
I per allà he sentit fins i tot que les estan venent a 1.000 euros.
Sí, imagina't.
No pot ser, però bueno.
Raül
si
Rodríguez.
Si prenem les mesures higièniques que hem dit, respiratòries, i acudir al metge als símptomes, i sobretot els contactes, si s'ha tingut, amb persones vingudes d'aquests indrets, doncs acudir al metge, però si no...
Raül Rodríguez, metge de família, com sempre, moltíssimes gràcies per atendre's, perquè sé que estàs entre consulta, estàs a la consulta entre pacient i pacient,
Això mateix.
Raül, moltíssimes gràcies.
També, fins quan vulgueu, gràcies també,
Cope Lleida. Estàs informat.
Evidentment hem volgut parlar amb el nostre metge de capçalera perquè ens doni aquests primers consells bàsics que són, que ja els sabem tots, però que està força bé que ens els vagin recordant. Ja Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Vencat per la previsió de forts vents durant aquest dimecres. Les comarques més afectades són les de Tarragona Nord, les de Tarragona, nord de les Terres de l'Ebre i sud de Lleida i Barcelona. Recordem que la ratxa de moment que tenim més alta a Lleida és de 60 km per hora, que no és poc, però que pot arribar a pujar més, això. Amb successos al Llobregat, 61 persones explotades laboralment com a temporers a Castelló, a València i a Lleida. Desarticulen un grup que hauria captat unes 1.000 persones. I ull, perquè d'això en parlàvem ahir, del Museu Morera, doncs ara les empreses reprenen ja les obres de construcció d'aquest nou Museu Morera de Lleida després que la paeria s'hagi compromès a modificar el projecte i destinar els 400.000 euros per integrar-hi les adoberies. Arrenquen aquesta nit el bust de Lluís Companys de davant del Teatre de l'Escorxador de Lleida. L'Ajuntament preveu reparar-lo i reposar-lo properament. Però vaja, més igual si és Lluís Companys o qualsevol altre mobiliari de la ciutat, al final això és, té un nom, és vandalisme, i és una cosa que no hauríem de tolerar que passés a la nostra ciutat. Canviem de tema, perquè el Consell de Ministres obliga a introduir el cost de producció en els contractes i en prohibeix la venda per sota de preu. Maria Martínez.
El Consell de Ministres ha aprovat canvis en la llei de cadena alimentària. Per una banda, obliga a introduir els costos de producció en els contractes de distribució i prohibeix vendre per sota d'aquest cost. Escoltem el ministre d'Agricultura, Luis Planas.
Ese precio de venta no podrá ser nunca inferior a los costes de producción que libremente habrán determinado vendedor y comprador, o que en todo caso dará una referencia en los índices que publicamos estadísticos en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
També es prohibirà promocions comercials enganyoses que regalin productes alimentaris a canvi de comprar-ne d'altres i subvencionarà la reconversió dels contractes dels treballadors del camp de temporals a fixos. El ministre d'Agricultura, Lluís Planas, ha destacat que aquestes mesures responen a les reivindicacions de les últimes setmanes d'agricultors i ramaders. També s'ha modificat la llei d'inspecció de treball i seguretat social perquè l'empresari posi a disposició del treballador llocs de descans o repòs.
I ara marxem cap a comarques. La FAPAC denuncia que Educació vol tancar l'escola Àngel Guimerà de Balaguer i alerta que farà augmentar l'absentisme.
La Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de Catalunya assegura que el Departament d'Educació ja ha anunciat la seva intenció de tancar l'escola Àngel Guimerà de Balaguer eliminant la línia de P3. Alerten que aquest tancament comportarà més absentisme escolar perquè incrementarà les dificultats dels alumnes per assistir a l'escola amb regularitat i que no revertirà el greu problema de segregació urbanística de la ciutat. El departament, però, nega que hagi pres cap decisió i assegura que ho farà després de reunir-se amb els afectats.
I ara marxem cap a Ponts perquè s'han preparat aquestes 12.000 racions del seu popular ranxo per ajudar els seus veïns a entrar al període de la Quaresma.
Ponts s'acomiada del Carnaval cuinant el seu popular ranxo, del qual se n'elaboren entre 10.000 i 12.000 racions a partir de més d'un miler de quilos d'aliments. Escoltem a la cap de cuines del ranxo, Rosa Boig.
A les 6 del matí s'aixequen els homes i comencen a encendre el foc, que les olles comencin a bullir. Quan nosaltres vinim, doncs comencem a tirar el pollastre i la gallina, les verdures, després el llegum, després la cansalada a la panxa, després la vedella, després la mica de corder que fiquem. I per últim tirem la botifarra negra, les patates, l'arròs i els fideus. I aproximadament allà a la 1:30, 1:45, ja està a punt per menjar.
Aquesta típica escudella d'hivern serveix per rememorar una tradició que s'origina com a mínim al 1875, que tenia com a objectiu preparar els veïns per al període de la Quaresma. Per tal de donar a conèixer la festa més enllà de les comarques lleidatanes, des del consistori s'ha apostat per convidar enguany a la cuinera Carme Ruscalleda. I la idea és que d'ara en endavant hi sigui present un representant del sector gastronòmic en cada edició.
És un mal moment del dia per parlar de menjar. A més, si no l'heu provat mai, aneu un dia i testeu-ho perquè és boníssim. Gràcies, Maria. Nosaltres el que fem és fer una pausa i de seguida anem a l'entrevista. Està amb nosaltres l'Anna Velasco.
Oye, Sergio, ¿tú tienes alarma en tu piso?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una. Desde que robaron a unos vecinos, se la están poniendo todos en mi bloque y creo que voy a hacer lo mismo.
Pues yo te lo recomiendo, y más si ya han robado en tu portal.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez. Herrera en COPE. COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs això ja ho havíem avançat avui al principi del programa, però mira, en tenia ganes de parlar d'aquests temes, i més que n'haurem de parlar, del tema d'autònoms i sobretot de la formació i aprendre i la gestió, no? I tot plegat. El món de l'autònom és complex, és difícil. Tots en coneixem d'autònoms i tots ens permetem opinar sempre, però escolta, fes-ho així, fes-ho baixar, això és molt fàcil, factures, suma, resta. Però a l'hora de la veritat, això és complicat. I ja sabeu que sóc un ferm defensor del tema de la formació. Formar-se no està mai de més. I avui parlarem d'una formació, d'unes sessions de formació que ens presenten des de l'Associació Multisectorial d'Autònoms de la província de Lleida amb la COEL, i que jo crec que té molt bona pinta. I per parlar de tot plegat, doncs mira, qui millor... Aquesta vegada sí que ho dic així, qui millor que una persona, una autònoma, que a més ja ho ha fet, això. Per tant, ens en pot parlar de com li va anar aquesta formació i després, al seu dia a dia, si realment l'ha anat incorporant. Avui està amb nosaltres l'Anna Velasco, que a més és tresorera del Col·legi d'Interioristes i també, com dèiem, ha rebut aquesta formació del curs Consolida't. Anna, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
A més, l'Anna és interiorista. A Lleida teniu una empresa que es diu Escalímetre.
Sí.
On esteu?
Estem a Capon, al carrer Riu Besòs, i per més referència davant de l'Atlètic Segre.
Ahà, molt bé. Vosaltres us dediqueu a...
Ens dediquem a
l'interiorisme de tot, de punta a punta.
Sí, a tots els serveis, ja que som dos professionals, un és arquitecte i l'altre és interiorista, que sóc jo, llavors, bueno... les feines moltes vegades saltant d'una taula a una altra, sempre dic clar. Això.
Bueno, escolta, si ja teniu una casa feta i tal, i porteu uns anys, i diu, li vull fer un canvi... Saps el que es diu a vegades un canvi de look amb una persona?
Sí.
Em deixo el cabell llarg, cabell curt, em canvio la roba... Doncs en una casa també es pot fer un canvi de look.
Sí.
Doncs truqueu a l'Anna... I ella us assessorarà. I si l'heu de fer de nou, doncs, escolta...
També.
Claro, per fer-ho ja bé des de primeres. Des de quan ets autònoma, Anna?
Doncs potser 15 anys.
Molt bé. Quant temps fa que vas fer aquesta formació?
Dos.
Farà dos anys. Mm. Abans de fer la formació, la teva percepció sobre la teva feina, quina era? És a dir, doncs jo faré la formació, però jo crec que ja ho sé, jo ho faig tot més o menys bé.
Sí, més o menys era aquesta la idea, perquè ja portava uns anys, llavors tampoc no ens ha anat malament. Uh-huh. Hem passat una crisi important i no ens ha anat malament. Però, bueno, m'ho van ofertar i vaig dir, bueno, per què no? És formació, com tu bé has dit, la formació mai està de més.
No.
Sempre penses com a autònom que el temps també te'l treu. Llavors, t'ho han de facilitar bastant per tu voler fer-ho, no? Llavors, m'ho van explicar, me van dir que m'ho facilitaven en el temps de que sí que és molt llarg, però anem potser una vegada al mes i fem una sessió de 4 hores, llavors, si tu planeges, doncs ho pots fer.
Clar, aviam, són 4 hores al mes, o 5. Això, si tu agendes més o menys bé...
Exactament.
Aviam, les treus, aquestes
hores.
A
més, hi ha sessions que també les pots escollir. Hi ha algunes que són d'obligat compliment, però altres les pots una miqueteta escollir al teu criteri.
El programa Consolida't... perdó, ara que dèiem això de la formació, és veritat, jo hi ha molta gent que escolto i segueixo, aquesta gent que ja entén i sempre et diu que la formació al final és una inversió, no una despesa.
Uh-huh.
És una inversió, el que passa que al moment em sembla que... Però és una inversió.
I a més, en aquest cas, és gratuït. Mm,
clar. El programa Consolida't, a part, ara parlarem de tots els aspectes en el que incideix, però a més, teniu unes sessions d'assessorament individualitzat ja directament al teu negoci. Suposo que et ve una persona, t'asseus allà i et va preguntant, escolta, tu com ho fas?
Sí. Et pregunta com ho fas, com et gestiones i una miqueteta també t'ajuda a distribuir la part econòmica, com fer-ho.
Clar, perquè...
Com fer-ho bé.
Perquè al final el que deies tu, i suposo que has conegut moltes autònomes i autònoms en aquest curs i al llarg de la teva vida, al final la feina estrictament de l'autònom, la feina professional de l'autònom, més o menys cadascú la treu en van.
Sí.
Quines són les principals mancances que al final, després de fer el curset, te n'adones que dius, ui... Aquí és on més o menys acabem pecant tots.
Resumint, a tots ens engoleix la feina durant el dia. O sigui, la feina, el voler donar servei al nostre client, en fer la nostra feina bé, ho tenim tots al cap i volem fer-ho molt bé i ho fem tots molt bé, però això evita moltes vegades que fem la reflexió diària de què hem fet, cap a on anem, quin objectiu tenim... he fet suficientment les hores que tocaven, no n'he fet més del compte, estic gastant més del que al final rebo, a quan me surt l'hora, tot això moltes vegades planifica també cap a quin negoci vull que sigui el meu o quines oportunitats hi ha per mi i rebutjar les que no han de ser. Tot això molta gent no ho fa.
Uh-huh.
I és un tema greu perquè per molt que treballis al final no te guanyes bé la vida si no tens un objectiu o el teu niu de negoci.
Clar. Jo us dono ara un telèfon 973-2321-66 on us podeu informar o apuntar, informar o apuntar, o si no un correu electrònic és amall@coell.org. amall@coell.org, truqueu a la Coell 973-2321-66 o a coell.org a internet i busqueu aquest programa, el programa Consolida't. Al final, Anna, que estic mirant aquí les sessions, la primera és introducció a la gestió de l'activitat econòmica, que aquesta al final és igual a la que et dediquis.
Sí.
És a veure com portes els teus comptes.
Sí. I potser és el més important, eh? Moltes vegades no és ser el millor professional, sinó el que
després,
porta millor la gestió econòmica.
I després, lligada amb aquesta, ve tots els aspectes jurídics i de paperassa, que diem, documentals i tot això.
Que és una part que ens engoleix també molt a l'autonòmic i ens fa molt farragosa. és fer papers contínuament, seguir les normatives i estar pendent de l'administració. Una cosa de la que se queixen molts autònoms és, per exemple, quan arriba el moment de fer l'IVA,
sí,
i dius, hosti, és que estic pagant perquè facin potser la feina que hauria de fer l'administració, no? I a mi què me paga amb aquestes hores, no? De fer factures, d'ordenar-les i de portar-les, de conèixer-les. Moltes vegades això ens pren una quantitat de temps que no és la nostra feina.
Uh-huh. També veig que hi ha temes de gestió comercial i atenció al client i màrqueting. Uh-huh. Sembla que un autònom no ha de parar cura amb aquestes coses, però sí.
Sí, fer xarxa i fer-te conèixer i explicar la teva feina i quina és la teva especialitat i quines persones cooperen amb tu és important, perquè molta gent, a mi m'ha passat, ostres, doncs jo això no ho sabia que ho feies, i aquest servei també, jo és que pensava que ho fèieu només un projecte gran i no sabia que només fèieu consultes. Si no ho dius, però clar, t'has de carregar tu i fer-ho tu.
Clar. El tema de la gestió eficaç del temps i l'elaboració de pressupostos i la gestió econòmica, tornem al que dèiem al principi.
Sí, sí.
Gestió de temps i gestió econòmica. Mm.
Saber comptabilitzar les hores, quin temps se requereix cada tasca i poder-ho calcular de manera que després pugui ser resolutiu al llarg del dia.
Formació en comunicació, treball en xarxa, ara li diem networking, que queda molt bonic, però al final és conèixer gent del teu sector i d'altres sectors que et puguin arribar a ajudar per dir... Però el que deies també al principi, al final potser val la pena enfocar-se en lloc d'intentar abarcar moltes coses i el que no pots abarcar, tu el servei el dones igual, però busques una altra persona que es dediqui a allò.
Sí, o col·laborar amb aquesta persona. Tu tens el teu client, però hi ha una tasca que no la pots fer, llavors dius, bueno, jo conec algú que ens pot ajudar, llavors pot ser seguint el teu client, però tenir un col·laborador extern que se dedica a una altra cosa que pot ser molt diferent de la teva.
Creixement personal. És curiós, bueno, perquè això ho estic veient aquí dins de la formació, és que al final els autònoms són persones.
Sí, a mi me va cridar molt l'atenció perquè vaig pensar, creixement personal, què és això, no? I és una mica, al final, coaching, no? Home, te fan reflexionar sobre certes coses, no? De parar compte, de pensar quina és la part teva privada, com separar-la de la feina, on arriba el llindar de com tractar amb el client i donar el servei que el client vol i arribar a donar el que ell vol, però també passar a la línia aquesta del que és el tema personal, no? Que no acaparin tota la teva persona, sinó la meitat, la de la feina.
Mm-hmm. És curiós perquè... crec que no és el cas per l'adreça que ens has donat, però hi ha més d'un autònom que treballa a casa.
Sí.
I suposo que quan treballes a casa saber ja diferenciar aquests dos mons encara és més complicat.
És molt tòxic. Jo va haver un moment entre quan van començar el despatx, que començàvem de nou i tal, va haver un temps en el que havíem de treballar a casa i realment és molt tòxic, perquè no, és que és impossible separar...
Allò de dir, no, són les 9, ara sóc l'Anna treballadora.
Era molt difícil, molt difícil.
Ara és la 1, ara sóc l'Anna personal, no funciona així.
No, has de ser molt conscient i tal. El que passa és que durant l'època de crisi ha passat molt això.
Sí, evidentment. No, per això t'ho dic, que veig que és una formació, aquest programa Consolida't, que toca aspectes molt bàsics de la persona i de la professió.
Sí, i una cosa molt important, i jo potser és on vaig treure més rendibilitat, és que te posa en referència davant d'altres persones que són autònomes, no? Tu quan te fiques en la vida de l'autònom és molt solitària, no? Doncs clar, tu fas el teu, treballes la teva feina, dones el servei, però moltes vegades no penses que altres persones estan com tu i no hi ha una comunicació entre elles, no? Llavors aquest programa d'alguna manera parles molt íntimament sobre la vida dels altres autònoms, no? I et posa una miqueteta en referència, diu, bueno, a treure alguna cosa positiva tant els que comencen com els que estan ja des de fa poc i volen consolidar una mica la seva empresa, o els que porten molt temps. També és el que dic jo, te posa en referència. Si tens un recorregut, dius, jo ho faig tot molt bé. doncs no te n'adones que hi ha coses que les pots millorar.
Doncs busqueu a la web a www.coell.org o al correu electrònic amall@coell.org o al telèfon 973-2321-66 i si no els visiteu, Rama de Ferran 32, a la Coell, 973-2321-66. És el programa Consolida't, que a més és gratuït, té una durada d'un any i és bastant poc intrusiu el teu dia a dia, oi? No sí. Has d'anar cada dia, com ens deia l'Anna, és una o potser algun mes, dos vegades al mes. Ja està. Després, a més, la formació ja més personalitzada, la que reps, aquestes sessions que ja reps a la teva empresa, ja a més són més còmodes aquestes, perquè ho fas a casa i no t'has de desplaçar. Molt bé, doncs, fixeu-vos, al final hem pivotat amb dos, tres punts bàsics, el de creixement personal, que aquest potser ens l'oblidem i per això he volgut dir...
És interessant, sí.
Perquè al final, si no estem bé com a persones, no funcionarà res. I després el tema de la gestió del temps i la econòmica. Perquè del que és la nostra professió no ens diran res. Això se suposa que ja ho sabem fer. És sí. Tota la resta, el que ens ve d'extra, per entendre'ns.
Efectivament.
Anna Velasco, escolta, és interiorista, la trobeu a Escalímetre, a Lleida, estan al carrer Riu Besòs, número 2.
20,
perdó.
20 baixos, és una planta baixa.
20, Riu Besòs, número 20, als baixos. Anna, escolta, que ha estat un plaer, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tu, fins una altra.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, ja és aquest moment en el que està nosaltres el Cosme García. Cosme, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, com va això?
L'entrevista...
Aquesta,
jo sempre dic l'entrevista aquella... cosmopolita, i el Cosme sempre diu l'entrevista més cosmopolita.
I més humana.
Bueno, i més cosmopolita i més humana.
Aquesta goma que havia aquí és de la teva careta de carnaval? O...
Jo no em disfresso.
No, ja fas bé.
Cosme, a qui em presentes avui?
Tu saps on de Vila-real?
Sí, clar.
Saps qui hi ha de director a Cope Vila-real?
Sí. Sí, home, sí. Tu... L'exdirector de Cope Lleida?
Sí.
Bueno, Cope Castelló.
Cope Castelló, i que va estar a Cope Barcelona.
Sí.
Josep Lázaro. Pues me'n vull anar a Vila-real, saps per què? Perquè allí hi ha un lleidatà.
Ah, sí?
Sí. A tu que estàs amb el món de l'esport, el dilluns pots parlar. El dilluns pots parlar que el dimecres tindrem coses, i el proper dimecres altres. Però jo penso que hauries de parlar el proper dilluns amb el Xavi Pérez i els teus tertulians de qui és aquesta persona. Perquè de tant en tant surten bons jugadors de futbol a Lleida.
Oh, i tant que en surten.
Sí?
De tant en tant, i molt de tant en tant.
I te sona Xavi Quintillà Iguasc?
Sí, senyor.
I te sona Jordi Quintillà Iguasc?
Sí, senyor.
Pues jo parlo amb el primer. El segon està més lluny. Amb aquest ja parlarem més endavant. Xavi, benvingut i bona tarda.
¿Qué tal? Bona tarda.
Bueno, ¿qué hace un chico como tú ya en una ciudad como esa? Te vas a escapar del Barça B y estás en una ciutat que, bueno, també parla en català.
Sí, 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 la verdad que fa dos anys i mig que estic per aquí, per Villarreal. La verdad que estic molt content. Un plaer estar amb aquest club i, bueno, vaig passar pel Barça, després un any vaig estar per aquí, per Lleida, i ja vaig venir cap aquí a Villarreal i aquí estic.
És veritat això, Xavi, de que els que estan al Barça B és d'on treu els diners al Barça per la primera? És a dir, allò dels fitxatges, que déu-n'hi-do, en surten un munt de gent bona, no?
Sí, 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 la veritat que, bueno, ja coneixem tots la història de la Masia, que allí pues, es treballa molt bé la cantera des de baix, des de ben petits, i bueno, la veritat que òbviament surten molt bons jugadors que després a la llarga pues, es van repartint per totes les categories del futbol professional.
Eres més entremaliat tu o ta germà?
La veritat que jo, El meu germà és bastant calmat, és el que ficava la cordura, si estic a casa.
Sí, però jo sé que, per exemple, tu vas dir, jo em conformo per quedar per aquí, però el teu germà va dir, no, jo me'n vaig a l'estranger.
Això és veritat. La veritat que el meu germà, sí, per això de viatjar i de conèixer nous països i noves cultures, la veritat que no li fa res i està molt content allà on està. Ja fa bastant temps que està per allà i molt content.
Per cert, cada quan vens a Lleida?
Intento anar al Nadal i a l'estiu. No tenim gaire temps, això de tants partits, moltes competicions, que se'm fa complicat. Intento que la família vingui a veure algun cap de setmana i així no està tan lluny que la meva família, i després pues, al Nadal intento mirar cap a casa i li estic igual.
Jo abans de fer l'entrevista tinc algun confident a la teva família i li preguntava com van de nòvies les nois aquestos. Diu, no, tot això està que no acabi, no, dice que casar-se i tot això no podria ser ara.
Bueno, la verdad es que está complicado. Es un tema complicado y en la nuestra disciplina, pero bueno, sí que creo que no está bien el malamente.
Quan vas a jugar per allà i dius que bueno, t'has creat a Lleida i tal, de Lleida, tu, de Lleida, te diuen això o te diuen, hòstic, de Lleida?
Ho saben per l'accent. Tothom diu que... D'allí de Lleida i no, en Catalunya, i hòstia, però no tens accent de Barcelona, d'allí de Catalunya, no, és que a Catalunya hi ha més accent. Llavors ja em coneixen per l'accent, sí.
Tu, per exemple, ja dius, jo dic fiambrere, no dic carmanyola, i dic berberecho si no és copinyes, no?
Exacte, i molt orgullós d'això, molt orgullós de la nostra llengua, sí.
Per cert, a la teva família, bueno, el que no és actor fa dansa i el que no juga a futbol, és a dir, tots us heu caracteritzat per arribar al màxim, no?
Bueno, estem ben repartits. Els típics dinàmics del quart de Nadal estem entretinguts en qualsevol cosa. Surten conversacions de tot tipus i sí, cadascú fa una cosa i a qual més interessant.
Per cert, com es deia la teva primera nòvia?
La meva primera nòvia, i si et dic que mai he tingut nòvia, te'n creuries?
No, o sigui, que tens lligues.
Mal de creure.
Què és lligues?
Algo conegut com això, no?
Escolta, jo amb artistes he constituït club de fans, i vos te faig un club de fans, o sigui, saps què sóc capaç?
Si ha de servir per trobar parella, la veritat és que la sento, eh?
Que ets molt exigent.
Bueno, no exigent, no, sinó que també la nostra vida és un pèl complicada. Som una mica nòmades en aquest sentit i estem, bueno, pues viatjant d'un cantó cap a l'altre i es fa difícil quan no tens una estabilitat de quedar-te en un lloc molts anys, es fa difícil trobar alguna companyera de vida.
Qui és més futbolero, el Quintillà o la Guasc?
Els dos. La veritat és que el Quintillà és més futbolero i a la Guasc l'hem convertit en futbolera sí o sí. Llavors, no té més remei.
Pateixes molt quan veus el que està passant políticament tant a Espanya com a Catalunya?
Intento no posar-m'hi molt. Segueixo, òbviament que ho segueixo, perquè aquí també, bueno, el fet d'estar fora de Catalunya també, pues veus i sents coses que també pues, d'alguna manera t'emprenyen, no? I intentes dir la teva, intentes opinar sempre amb el respecte i amb molt sentit, però bueno, intento no ficar-me en aquest tema perquè crec que això de política i esport crec que no és bo barrejar-ho gaire.
Què preferiries si no fessis el futbol? Dedicat a fer vestits, dissenys i tallar patrons?
Confiança, pues.
Has fet alguna vegada algun anunci o no?
He fet alguna vegada algun anunci.
Sí.
Crec recordar que quan era el juvenil del Barça, i aquí també el Villarreal, no és un anunci com a tal, però sí que faig spots, diguéssim. És a dir, fa dues setmanes vam gravar, no sé si coneixes l'artista Mulan, dels dibuixos.
Sí.
Doncs vam gravar aquí amb el company d'equip, amb el Carlos Baca, vam gravar un anunci que crec que arribarà pues, fins al Japó, crec. Llavors, pues, lliguem els anuncis d'aquí amb l'anunci que farà el personatge de la Mulan allà i, bueno...
Bueno, llavors, vinga, molt, molt ràpid, ho farem molt ràpid. En 10 segons, un anunci que la gent mengi cargols i vingui a l'aplec.
un anunci, bueno, vale. Però en forma de...
Ja, un anunci que compra la voluntat de la gent.
Vale, doncs pues crec que els millors cargols, òbviament, els hem de provar a la ciutat de Lleida, crec que no hi ha millors cargols. He provat molts cargols fora de la ciutat i crec que no tenen res a fer. i crec que la setmana de l'Aplec del Cargol a Lleida és la millor setmana que pots passar per les terres catalanes i crec que no t'ho pots perdre mai.
Vinga, ara et faré quedar malament. Tu que us tenies a prop de casa de la teva família, que anaves molt a la paeria, que anaves a l'Ajuntament i veies les festes, i heu vestit a les pubilles, que no sé si us ha, se les han cargat a l'Ajuntament de Lleida, diu que les pubilles fora, ja m'explicaràs, no? No sé què volen cuidar. Però bueno, quants són els gegants de l'Ajuntament de Lleida, els que surten a la festa major? Quin número? No tot és el futbol, home.
Aquí m'has fet quedar molt malament, però és que jo, clar, els 12 anys vaig marxar de la ciutat, ja.
Ah, però vens, jo sé que vens per festes. Jo sé que vens per Nadal.
Prefereixo no dir-te ningú número perquè no em
passi gaire. Doncs pues vinga, 12, veus? No pots trobar nòvia així, de cap manera. Clar, ara ho farem a l'inrevés. Ara ho farem, Xavi, a l'inrevés. Em coneixes fa molts anys, a la teva família. Fes-me una pregunta compromesa, va.
Una pregunta compromesa sobre la meva família?
No, sobre mi. A mi, fes-me una pregunta la que vulguis, del món social, cultural, econòmic o polític. Ràpid, que no tinc més temps.
Ok, quants paers té la paeria?
27. Inclòs l'alcalde, que és el paer en cap.
Mira que era compromesa aquesta.
No, que va, és fàcil, home. I ara sí que acabo. I ara és el compromís. Al desembre vens de festes, que sí?
Correcte, falta molt de temps, però...
Molt bé, doncs ja t'anticipo que has quedat contractat i m'ho ha dit el Carquinyoli dels Pastorets, que jo com a alcalde t'invito directament que aquest any faràs els Pastorets amb nosaltres amb el Tuar. Ho sento molt, però aquesta vegada t'ha tocat. Sé que t'ho van demanar una vegada, vas dir que no, però ara no em pots dir que no. T'estan escoltant milers d'oïdors, i si dius que no, el Xavi Quintillà i Guas quedaria molt malament.
Quedaria molt malament.
Tu saps com han fet àrbitres de primera, la Maripau Huguet, molta gent. Aquest any te toca com invitat.
Molt bé, molt bé.
Si no li dic a un tal Paco Cerdà que et dongui amb les esquís al cap.
Que em tregui d'ambaixador de Lleida.
Efectivament, que ets ambaixador de Lleida, efectivament.
Sí, correcte, correcte. Fa poc temps que em van nombrar.
Xavi, ha estat un plaer. De veritat que et desitgem molta sort a tu, la família i sobretot que no te n'oblidis mai que ets lleidatà.
Moltes gràcies i visca Lleida.
Per cert, ja li pots dir al teu germà que d'aquí 2 o 3 mesos li trucarem allà a l'estranger, a veure on està. Que ara estan precisament estan a la taula classificatòria dalt de tot, l'equip de ta germà.
Estan els primers, correcte. Sí. Des de fa 2 jornades que estan els primers. Sí, pues a la Lliga de Suïssa.
A la sort, i visca el Lleida on que pierda.
Moltes gràcies, igualment.
Una abraçada.
Una abraçada.
Cuida't. Adéu. Fins aquí, Ricard, ja ho veus, avui un lleidatà de Soc Arrel, d'una família molt lleidatana i que amb molta il·lusió. Avui diria que aquesta entrevista està dedicat als seus iaios, que haguessin estat molt contents d'escoltar-ho i que li s'ha fet l'entrevista, que a mi sempre en tiraven de les orelles, especialment la seva àvia. Jo tinc un correu, cosme@copelleida.com. I tu, Ricard, el teu WhatsApp?
Vinga, el WhatsApp és el 664-526-180, 664-526-180. Per cert, que el Xavi no ho ha dit, però ha renovat amb el Villarreal fins a l'any 2023. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom. Bon dia als oïdors.
Vinga, que obrim aquesta finestra del record.
I parlem d'una feina d'abans, que era la de baixar pel riu els troncs, els Reyes.
Ah, vaja.
I qui era la patrona dels Reyes? Els Reyes, quan baixaven amb les tramades pel riu, en la feixuga tasca de conduir els troncs fins a la terra baixa, prenien com a patrona i protectora a la Mare de Déu d'Arboló. Conten que aquests braus homes, quan passaven damunt dels troncs, lliscant en les aigües de la Noguera Pallaresa per l'estret d'Arboló, tots alhora, com un sol home, es descobrien la gorra i, alçant els ulls vers l'ermita, resaven una salve tot demanant que els donés una bona ratllada, sense topar, ni desfeta ni escullada, i perquè els guardés de prendre mal tant ara en la baixada com en la pujada. Això s'incrementà quan, segons la contalla popular, un dels Reyes va fer un xic de befa, ja que no era creient, i als pocs moments li va sobrevenir una hemorràgia nasal que els seus companys no podien estroncar. En arribar amb els Reis a Gerri de la Sal, van decidir aborar el rai i portar-lo al metge, però aquest tampoc va aconseguir estroncar-li la sang. Els Reyes van agafar el seu company i el van dur fins a l'ermita, i allí van demanar pel guariment, i diu que a l'acte es va estroncar l'hemorràgia i el Reyer va poder continuar la seva davallada amb el rai. Aquest fet va córrer com un regueró de pólvora per tota la comarca, per tota la muntanya i fins a la terra baixa va arribar aquesta contalla. I des d'aquell moment, cap reier va deixar d'encomanar-se en passar per Arboló a la Mare de Déu d'Arboló. Avui dia, la figura dels reiers ja és merament simbòlica i només en actes i fets puntuals tornen a solcar les nítides i escumoses aigües pallareses. I la dita d'avui, Ricard, ens diu que cadascú el seu galliner sap com es se'l té.
I tant. Gràcies, Joan.
Adéu.
30 segons, senyals horaris. Per cert, que la ratxa de fort vent a Lleida ja han pujat, ja han marcat dels 65 km per hora. Per tant, si heu de sortir amb vehicles o caminant, ull, que ja ha activat, a més, el pla d'emergència pel vent. Senyals horaris, arribem a la una. Després, l'Infocope, noves tecnologies i en veu de dona, la tertúlia de dones.
Es la una a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Sanidad ha evaluado más de 100 casos sospechosos de coronavirus en España desde que se destapó el brote en China. Solo 9 han dado positivos en las últimas horas. El último en Cataluña. Allí son 2 casos positivos. Desde el Centro de Coordinación y Alertas Sanitarias acaban de señalar que todos los casos están controlados. Además, todos son importados, es decir, personas que han estado en Italia y que han venido a España recientemente. Aún así, Sanidad se plantea subir el riesgo de transmisión de local a moderado. En el Ministerio de Sanidad está Maribel Sánchez.
Pues sí, Antonio, y si se ha elevado a moderado es porque preocupa la proximidad que hay con Italia, de donde proceden los 8 pacientes con coronavirus que hay en España. El director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias acaba de explicar que si no fuera por esto seguiríamos en nivel bajo o de contención y que hay zonas en España en las que hay más riesgo.
O en alguna zona concreta de alguna ciudad concreta puede llegar a ser incluso alto. Pero lo cierto es que a nivel nacional, ya digo, lo hemos planteado como moderado.
¿Y cuáles son las medidas para frenar el coronavirus? Pues Pedro Simón acaba de explicar que la compra de mascarillas no. Y ha vuelto a insistir en la recomendación de no viajar a las zonas afectadas, a saber, China, norte de Italia, Japón, Irán, Corea del Sur y Singapur.
Italia acaba de actualizar la incidencia del coronavirus en este país. Deja ya 12 muertos y 374 personas contagiadas. Al margen de la crisis del coronavirus, es noticia también la reunión esta tarde entre el gobierno de Sánchez con los separatistas catalanes. Le llaman mesa de negociación a lo que es el peaje que van a pagar por el apoyo de Esquerra a la investidura de Pedro Sánchez. Con la mirada puesta en ese encuentro, en la sesión de control al gobierno, el protagonista esta mañana ha sido el ministro Ábalos. No ha aclarado en ningún momento ni ningún extremo de su encuentro clandestino en Barajas con la número 2 del régimen de Nicolás Maduro. Ábalos ha intentado zafarse de las preguntas de la oposición recurriendo al 11M y al JAS 42.
Hablan de la mentira, el partido de la mentira, que nos hizo creer a toda España y al mundo que el atentado peor que ha tenido España lo hizo ETA para salvarse ustedes.
Gritos de dimisión, dimisión para un desafiante Ábalos. ¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues que el gobierno de Asturias ha asumido la tutela de la niña de 5 meses ingresada en estado crítico en el Hospital Universitario de Asturias después de que la pequeña fuera zarandeada por su madre. La mujer se encuentra en prisión provisional por orden del juez. La Guardia Civil ha desarticulado una red de trata de personas y de explotación laboral en explotaciones agrícolas de cítricos en Castellón, Valencia y Lleida. Los explotados eran ciudadanos rumanos y búlgaros. Un total de 61 personas han sido liberadas y en Figueras, en Gerona, ha sido detenida junto a su hijo una mujer reclamada por la justicia francesa por tráfico de drogas y estafa bancaria por internet. Se enfrenta a una pena de 10 años de cárcel.
Y hoy es turno para el Real Madrid en la Champions, Luis Munilla.
En la ida de los octavos de final, Real Madrid-Manchester City es a las 9 en el Bernabéu. ¿Y con qué última hora, Miguel Ángel Díaz?
El equipo está concentrado desde ayer. Todo apunta a que Zidane va a apostar por el 4-4-2. Veremos a ver quién cierra el centro del campo. Si Modric o Isco, parece que Bale será titular con Benzema y que Mendy será titular de lateral izquierdo enfrente a un Manchester City en el que la principal incógnita sabe si Sterling, que sale de una lesión muscular, se va a colar en el once inicial. Se va a rozar el lleno en el Bernabéu con presencia de 3.500 aficionados ingleses. Pita el italiano Daniele Orsato. Recordemos que no hay advertidor de suspensión para la vuelta.
Anoche, Nápoles 1, Fútbol Club Barcelona 1. Busquets y Vidal son bajas para la vuelta por sanción y Piqué duda para el clásico por lesión. Busquets y Rakitic criticando anoche lo escaso de la plantilla.
Y afrontarlos con los que somos, ¿no? Como he dicho antes, no somos una plantilla muy amplia porque desgraciadamente la planificación ha sido así. Hemos tenido también varias bajas importantes que aún las tenemos, pero bueno, vamos a luchar.
La plantilla es muy corta, ¿eh?
Bueno, sí, pero creo que eso también saben los responsables del momento cuando estaban actuando.
La vuelta es el 18 de marzo. También anoche, Chelsea 0, Bayern Múnich 3. Hoy la Champions en tiempo de juego desde las 8:30, también con el Olympique de Lyon Juventus.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Los obispos de México han levantado la voz y hoy en El Espejo nos vais a contar esas propuestas concretas que han formulado para afrontar la plaga de la violencia contra las mujeres que está asolando el país.
El grito de dolor de las víctimas de la violencia clama al cielo por justicia, han dicho los obispos mexicanos ante el brutal asesinato de mujeres de diferentes edades la semana pasada. Todo el país se encuentra en estado de alarma ante una plaga que se ha saldado durante 2019 con la terrible cifra de 1.006 mujeres asesinadas. Los propios obispos quieren dar pasos concretos, como decías, para hacer frente a una verdadera crisis de humanidad, así lo dicen. Proponen atender a las víctimas en cada rincón del país utilizando la red de centros de escucha y de atención a personas adictas de las diócesis. También se ofrecen para ayudar a restablecer el tejido social y consideran como una urgencia nacional trabajar en una educación que no se reduzca al ámbito de la escuela. Lo contamos en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez i ja estem al migdia de Lleida. Ara mateix 6 minuts per sobre de la una, a la meitat de la setmana, dimecres 26 de febrer del 2020. Parlàvem fa 40 minuts, a les 12:20, que estàvem amb una temperatura de 14 graus, una mínima de 9, i que el vent estava increixendo, per entendre. Parlàvem de ratxes de 60 km per hora a les 11, i ara ja les hem d'actualitzar fins als 65 km per hora. Ja ha activat per part de Protecció Civil l'alerta del Pla Vencat per la previsió de forts vents avui dimecres. Per tant, si heu de sortir conduint vehicles, els que aneu amb motos sobretot, o caminant pel carrer, doncs s'ha de parar cura, perquè són condicions, situacions climatològiques adverses, i per tant doncs se sumen a la dificultat ja de transitar. Nosaltres ara buscarem la previsió meteorològica. Com sempre, ens atencem a l'Agència Estatal de Meteorologia. Íñigo Jiménez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. A la província de Lleida tenim el cel ennuvolat al Pirineu, amb precipitacions al nord que seran de neu per sobre de 900 metres, i a la Vall d'Aran es podran acumular avui 5 centímetres de neu. A la resta de la província, temps estable només amb intervals ennuvolats. Les temperatures baixen, arribarem avui a 17 graus de màxima a Balaguer, 16 a Tàrrega, 15 a Lleida capital, 11 a la Seu d'Urgell i 6 a Viella. Pel que fa al vent, bufa de l'oest i nord-oest i esperem ratxes molt fortes entre 70 i 80 km per hora. Demà dilluns tindrem el cel ennuvolat al terç nord, amb precipitacions al Pirineu, amb la cota de neu pujant de 1.000 a 1.700 metres, i a la resta de la província, cel ennuvolat al matí i a la tarda només intervals de núvols alts. Les temperatures pujaran, arribarem demà a 19 graus de màxima a Lleida capital, 18 a Balaguer, 17 a la Seu d'Urgell i Tàrrega i 12 a Viella. El vent bufarà de component oest, amb intervals força al sud de la província a la tarda. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Íñigo. Anem directes cap a l'actualitat informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Recordem que, parlant de successos, i com ja heu escoltat els serveis informatius, s'han alliberat 61 persones explotades laboralment com a temporers a Castelló, València i a Lleida. S'ha desarticulat un grup que hauria captat unes 1.000 persones. I les empreses reprenen les obres de construcció del nou Museu Morera de Lleida després que la paeria s'hagi compromès a modificar el projecte i destinar 400.000 euros per integrar-hi les adoberies que es pressuposen que es trobaran a les parts baixes de l'edifici. També aquesta nit s'ha arrencat el bust de Lluís Companys de davant del Teatre de l'Escorxador de Lleida i l'Ajuntament preveu reparar-lo i reposar-lo properament. També amb notícia que té a veure a la nostra zona és que el Consell de Ministres obliga a introduir el cost de producció en els contractes i prohibeix la venda per sota del preu. És el Consell de Ministres qui ha aprovat aquests canvis en la llei de la cadena alimentària. Per una banda, obliga a introduir els costos de producció en els contractes de distribució i prohibeix vendre per sota d'aquest cost. També es prohibirà promocions comercials enganyoses que regalin productes alimentaris a canvi de comprar-ne d'altres i subvencionarà la reconversió dels contractes dels treballadors del camp de temporals a fixos. El ministre d'Agricultura, Lluís Planas, ha destacat que aquestes mesures responen a les reivindicacions de les darreres setmanes d'agricultors i ramaders. També s'ha modificat la llei d'inspecció de treball i seguretat social perquè l'empresari posi a disposició del treballador llocs de descans o de repòs. I a comarques recordem que la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya, la FAPAC, assegura que el Departament d'Educació ja ha anunciat la seva intenció de tancar l'escola Àngel Guimerà de Balaguer, eliminant la línia de P3. Alerten que aquest tancament comportarà més absentisme escolar perquè incrementarà les dificultats dels alumnes per assistir a l'escola amb regularitat i que no revertirà el greu problema de segregació urbanística de la ciutat. El departament, però, nega que hagi pres cap decisió i assegura que ho farà després de reunir-se amb els afectats. I recordem que a Ponts s'han preparat aquests 12.000 racions del seu popular ranxo per ajudar els seus veïns a entrar al període de la Quaresma. Parlem d'esports, com sempre, amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
A vegades les coses petites et poden dur a una cosa molt més gran. Com amb el nou Hyundai i10, que amb el seu disseny renovat, el seu maleter espaiós, la seva connectivitat Bluelink i la seva seguretat activa, farà que qualsevol cosa que faci sigui molt millor. Sigues tan gran com vulguis ser amb el nou Hyundai i10. Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs parlem d'esports i amb esports doncs hem de recordar que amb motor els germans Márquez de moment hi troben llums i ombres a Honda. Els Márquez tanquen el darrer test de l'any al capdavant amb una lluny dels llocs del davant amb una moto poc fiable. Diuen que estàvem perduts i al final hem trobat el camí. Això és el que diu Marc Márquez. Per tant, a pocs dies de que comenci el primer Gran Premi, aquestes són les sensacions del campió. Nosaltres fem una pausa i de seguida parlem de noves tecnologies a l'InfoCope Lleida.
Es las valoraciones antes de comprar cualquier cosa. ¿Verti o falso? Y si en Verti nuestros clientes nos valoran con un sobresaliente, por algo será. Pásate a Verti y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
Paga menos en Carrefour y en carrefour.es con 3x2 en más de 4.000 productos hasta el 12 de marzo. Como en todas las variedades de detergente Ariel cápsulas, pagas 2 y te llevas 3. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Son muchas las situaciones de emergencia y riesgo en las que podemos encontrarnos cuando estamos solos. Pero existe una manera de afrontarlas con profesionales especializados que pueden enviarte ayuda a tu ubicación exacta y acompañarte en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Cielo, ¿sabes que durante marzo hay unas jornadas de la trufa en el restaurante del Hotel AF Pesquera en Peñafiel?
Sí, el 10% de cada menú se destina a la Fundación Síndrome West para investigación de esta enfermedad infantil.
Y el chef que asesora es Óscar García, uno de los mejores de Castilla León.
Hotelpesquera.com, restaurante luna llena del Hotel AF Pesquera en Peñafiel.
Ya que te pones, reserva un pack fin de semana con spa.
Doncs apa, que parlem de noves tecnologies, ho fem al InfoCope Lleida. Saps que ens trobes a internet, www.infocopelleida.com i la veritat és que avui és una edició que a priori no l'havíem d'estar fent des de l'estudi, però mira, les coses han anat com han anat i aquí estem, com sempre, ben acompanyats amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Com estàs?
Bé, bueno, bé, sí. Bé. Sí, sí, refredat, però vaja.
Bueno, però pots estar aquí al peu del canó i amb tots els oients, no?
Sí, sí. Y David Casero, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué has tenido? El denominado diademavirus, ¿no?
Sí, el otro.
El otro, ¿no? El flojito, la diadema, ¿no?
El local, el doméstico, el de casa, ¿eh?
El constipado gripe,
sí,
¿no?
Sí, el de tota la vida. En fi, Jaume Sitja.
Doncs, com tu has comentat, no? Setmana trista, ja que ho teníem tot preparat pel Mobile World Congress i avui teníem que estar fent el programa en directe des de la Fira de Barcelona, però realment... Ha estat una decisió acertada la suspensió del Mobile World Congress? Quina opinió en teniu vosaltres?
Ahora o después.
Después. No, que fa la pausa tan així que no saps
si... Sí, digo, como empiece no acabo.
El que sí està clar és que aquesta setmana molts fabricants han presentat les seves novetats. Ho comentem tot plegat a la Tertúlia Freak, però primer, com sempre, per començar amb un referent històric com l'efemèride. Fins en quin any viatgem avui, David?
Pues mira, hace 16 años nada más.
Ai, jo pensava que aniríem al 2010.
No. ¿Por qué el 2010? Venga, dímela tú.
El 2010.
El 2010. Tal día como voy el 2010, fèiem el primer programa en directe des del mobile. ¿Cómo lo fèiem?
Ah.
Oh, es verdad, macho. Con una mesa, conectados con cables a una línea, madre mía. Tuvimos que llevar allí todo el equipo. Llevas toda la razón.
Fixa't, amb 10 anys, la quantitat de cables que hem anat deixant pel camí.
Sí, hasta ahí, pues eso, como vamos, con el mòbil i el micro conectado allí.
Doncs molt bé. Si és dimecres al migdia i estem a Copelleida, ara és el tema de els friquis en antena. Ens traslladem a l'any... Jo me recordo ja. Mai
descripció. 2006.
Pues por eso, mirad. 2004. En el 2004, la empresa SanDisk, os sonará casi
sí,
todos,
sí,
¿vale?
Sí, sí.
Bueno, pues la empresa SanDisk lanzaba la T-System, lo que es conocido hoy como la Mini SD.
Ah.
Ya que casi está como muerto, ¿no? Digo, ¿ves? Memoria tuya, memoria mía para la efeméride del 2010. Si es que esto es lo que han hecho las memorias flash con nosotros.
Sí, sí,
¿vale?
Sí,
que
sí,
al final
sí.
Lo vamos almacenando todo ahí para recuperarlo. Es impresionante. Seguro que en muchos cajones hay un montón de memorias de estas con fotos dentro, antiguas. Os recomiendo que busquéis mucho en los cajones, cogáis adaptadores y empecéis a sacar aquellas memorias tan grandes y empecéis a conectarlas a ver si todavía os queda algo dentro. Fijaros que además... SanDisk hoy día es una de las empresas más potentes en memoria flash que existe, que venden más de 1 millón de unidades al día y además que tienen más de 600 patentes en Estados Unidos y más de 300 patentes fuera de Estados Unidos sobre el tema de fabricación de memorias, ¿no? Es decir, al final es una empresa que se ha mantenido, yo creo que la mayor efeméride es que se ha mantenido y se sigue manteniendo en este negocio después de 16 años,
sí.
Donde hemos visto nacer y morir un millón de empresas, sobre todo que venían de empresas de los llamados semiconductores.
Es que es un cacharret, es un de los cacharrets más útiles.
Sí, pero fíjate que hoy día...
¿El pendrive?
No, la memòria.
La memòria
SD. Sí, però jo ara estava fent memòria mentre parlava el David. Jo el darrer pendrive que vaig comprar fa molt temps, però molt, molt temps. I et diré, el darrer pendrive que vaig fer anar jo ja, punxant-lo jo i fent-lo anar, també fa molt, molt temps ja,
sí. Bueno, a ver, es cierto que el cambio del hardware, sobre todo de los equipos, de los ordenadores
tablets,
no, pero fíjate, el USB-C, el que desaparezcan los USBs de los ordenadores, el USB normal, es lo que está haciendo que la gente se vaya a la nube o que nos vayamos a la nube. Algunos de nosotros ya estamos, ¿no? Desde hace tiempo y tenemos...
¿Vols dir que és això? Entonces marcha la nube, pero eso
clarísimo.
El darrer pendrive que em vaig comprar jo era un reversible, USB-C, USB-A, ja.
Jo et faré un comentari. I com hi arribes al núvol?
Pues mira, llegas porque...
Però per la connectivitat. L'evolució de la connectivitat ha estat clau, també.
Hombre, por supuesto, pero es que la connectivitat ja la teníamos hace años.
Sí, però no la que tenim avui. I no podíem pujar la...
Perdona,
les solucions clau tampoc estaven tan desenvolupades.
Con un 3G hace 8 años...
No.
Te valía para subir y para bajar y para trabajar online.
Técnicament,
hace 8 años.
Técnicament sí.
Con un 3G.
Econòmicament no.
Bueno, vale, porque tenías que pagar unas tarifas de datos y demás.
Ha canviat molt el tema.
Pero date cuenta que, mira, hay un cacharrito que está bajando ventas, ¿vale? Y es... Hubo un pico de ventas del adaptador... De USB a USB-C.
Sí, sí.
Vale, ahora está bajando las ventas. ¿Qué significa? Que la gente no puede conectar el USB y es más fácil y más rápido entrar a través de Internet y comprar espacio en tu nube, en la nube que te ofrece Windows, en la nube que te ofrece Apple, sí, sí. En la nube que te ofrece tal. Es mucho más rápido, más sencillo e instantáneo que pedir eso por Amazon o irte a una tienda a comprarlo. Con lo cual, esto es lo que está haciendo a que mucha gente estas copias de seguridad, este trabajo en la nube, se les empiece a ir incluso, aunque sea utilizando Google Drive.
¿Vale? Sí, sí, sí.
Pero en el momento dado que además te das cuenta que puedes acceder desde el móvil, que puedes acceder desde el ordenador, que puedes acceder desde cualquier sitio, ¿para qué quieres memorias?
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
I ara sí, desenvolupem el sumari d'avui a...
La tertúlia Freak.
En aquest 2020 no hem tingut el Mobile World Congress, com diem, i en el darrer espai comentàvem que en el mobile aportava a prop de 500 milions, però com ha afectat en el teixit empresarial local? Perquè, clar, això s'ha suspès a nivell global, però veieu aquí unes startups, unes pimes a nivell local que ni depenen molt, que gràcies a aquesta xarxa, a aquest networking que fan aquí al mobile, doncs és uns grans ingressos per ells.
Bueno, mirar, al final es como todo, ¿no? Nosotros aquí también nos hacemos eco, ¿no? Y siempre hablamos de, bueno, pues de lo más grande, ¿no? De que Samsung no viene, que Facebook no viene, que LG no viene, que Microsoft, hablamos de todos estos grandes. Pero realmente dentro del impacto que hay, es decir, vamos a ver, hablamos de 10, hablamos de 12 marcas o fabricantes, pero ¿cuántos expositores hay en el Mobile World Congress?
No, moltíssims. Vale. I s'agafes a l'estand o al pavelló de les empreses espanyoles, de les empreses catalanes, d'estands petits de 2 metres.
Empreses espanyoles, empreses catalanes, empreses iranies, empreses italianes, no, empreses franceses, empreses gregues, empreses...
Però vull dir que hi ha el que és l'apartat de institucional, que recolzen, per exemple, la Generalitat recolza el que són les empreses catalanes i l'Estat recolza perquè ja fan el seu apartat aquells miniboxes que allí posen aquestes petites startups, que aquí hi ha un munt.
Sí. Mirar, hay más de 350 startups que están unidas a ciertos estamentos, países, ¿vale?
Sí.
¿Vale? Y que todas estas precisamente llevan un año trabajando e invirtiendo y gastando dinero, no solo en su propio desarrollo, sino en lo que se llama dentro del Mobile World Congress el networking, el preparar toda la documentación que nos hacen llegar a la parte periodística, en preparar todas las presentaciones, en las pequeñas o grandes inversiones de imagen que tienen que hacer para poder llevar el producto terminado y para poder cerrar toda esa agenda de visitas con gente, con visitantes, con profesionales, ¿vale? Que realmente se va a hacer negocio. No, es una feria profesional. Sí. Es decir, no solo hablemos de los 5.300 millones de euros y los 128.000 empleos temporales se sacaron en 2006 y que va a perder la ciudad de Barcelona. Por supuesto que el impacto para Barcelona bestial, y a ver cómo se levanta esto, porque es un déficit de ingreso bastante gordo, pero aparte de eso, es decir, es todo el negocio que va detrás y todas aquellas pequeñas empresas que llevan años trabajando y que en el último año, para poder estar ahí en el Mobile World Congress, os puedo asegurar que la inversión y el desgaste de cada uno de ellos es bestial.
Uh-huh. Un altre tema que ha succeït aquesta setmana, veiem com els grans fabricants ja ens estan presentant via online lo que són les seves novetats, perquè clar, ja les tenien previstes per fer-ho en el Mobile World Congress, i al final les tenen de fer online, perquè com que s'ha suspès, i d'aquesta manera pues, fora de contagis. Veiem Sony, Huawei, i per exemple Samsung, que ja ho va fer la setmana passada, aquesta també ja té novetats també d'altres telèfons. Vull dir que al final el mercat està preparat per aquesta setmana.
Sí, bueno, ya sabéis que incluso Samsung ya lo hizo una semana antes y demás, ¿vale? Las presentaciones, y Realme es uno de los nuevos que entra ahí a escucharse con fuerza en el mercado, con equipos, pues, desde las 8 a las 10 cámaras, pero bueno, al final yo me quedaría con que hubiera sido hoy un Mobile World Congress en el que hubiéramos hablado de para qué plegamos el teléfono, ¿no?
Sí,
las
sí.
Pantallas plegables y para qué plegamos el teléfono, ¿no?
Sí, igual el que se han podido tocar, ¿eh?
Sí.
Algunos.
Algunos que sí.
Bueno, claro.
Sí, el Fold, seguro, el Flip, según parece también. Y como no, el Motorola RARZ, también, que ya lo podemos tocar.
De todas maneras, avui llegia, los móviles de 2.500 euros han llegado. Y es un Huawei. 2.500 euros, un móvil plegable.
Sí, sí.
Al final no t'aporta gaire més que un mòbil, eh? Poder desplegar la pantalla, però bueno, 2.500 euros, eh?
Igual, bueno, ja sabéis, yo en este Mobile World Congress sabíais el objetivo que teníamos y al que nos habíamos marcado, y era que cada uno de los fabricantes nos explicaran
¿por qué?
¿Para qué?
Sí, ¿para qué?
¿Para qué quiero un teléfono con pantalla plegable y para qué lo voy a utilizar, no? El de Huawei, además, es que se dobla por todos los lados. Tiene, o sea, es doble pantalla, es como si fueran dos teléfonos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Tiene pantalla por fuera, pantalla por dentro. Bueno, me quedo todavía con eso. Yo creo que tendremos que volver a la parte de las entrevistas e ir haciendo la pequeña entrevista a cada uno.
Fixa't que els mòbils amb pantalla que es doblegue, ja hi ha diverses corrents i diverses conceptes. El Motorola de tota la vida, el de Concha, per entendre'ns, d'aquests, bueno, aquests, si t'hi fixes, jo he vist la proposta de Samsung, me sembla que és, i de, no sé si, quina altra marca té també, bueno, Motorola.
LG, Motorola, LG. Con Lenovo...
Al final, tu quan l'obres, és un mòbil normal amb la pantalla un pelet més llarga,
Sí,
però...
a ver, sí, es cierto que el Fold es mucho más grande,
sí,
correcte. Que es el que vimos el año pasado.
Quan està plegat, sí, és petit, el pots portar a la butxaca i a veure, és petit. És un bon trasto, però...
El Huawei, el Mate XS,
però al final,
pantalla bastant
puc
grande.
Entendre això. I després hi ha l'altra corrent, la de generar pantalles extra grans, no? Que ja plegats és una pantalla normal i que obert doncs és el doble de gran per començar a trepitjar les tabletes petites.
A ver, de todas las presentaciones que han hecho, la explicación que han dado a todo esto es la productividad.
Sí, sí, claro, siempre se dice lo mismo.
Exacto, siempre se dice lo mismo. ¿De qué forma voy a ser más productivo llevando un teléfono que pueda desplegar para tener una pantalla más grande?
El sistema operativo no está adaptat per pantalles grans tampoc, Android.
Pero ¿creéis que es una vuelta al os acordáis cuando empezaron las pantallas más grandes? Hubo el concepto phablet.
Sí.
¿Qué tienes? ¿Un phablet? ¿Qué es? ¿Un móvil o un tablet? No, está entre medias. Hasta 6,9 pulgadas
sí.
Es un phablet, ¿no? Bueno, claro, ahora un teléfono de estos desplegados son 8 pulgadas. Entonces, ¿estamos volviendo a reinventar el concepto phablet? El tablet realmente, como vengo diciendo últimamente, es la tele de casa, la tele de la habitación. Y resulta que ahora sí que vamos a poder tener un teléfono que es un tablet. ¿O realmente es que los tablets son convertibles y son ordenadores? Creo que todavía hay demasiada oferta o confusión,
sobretot,
incluso para los que lo usamos.
El sistema operatiu, que no està adaptat, per tant, no t'està donant cap mena de possibilitat extra respecte a un telèfon normal. Que jo crec que, fixa't, Apple amb l'iPad, al final, fins que no va traure el seu sistema operatiu ja adaptat a la pantalla gran i que pugui fer cosetes de més, no ha començat a disparar-se la venda i la productivitat de l'iPad, realment, eh?
Porque se acerca más a un ordenador portátil. Entonces, ese es el tema. El tablet se está acercando al ordenador portátil y el teléfono móvil acabará acercándose al tablet.
Al tablet, ajá. Jaume.
Tinc més coses aquí preparades, vull dir, però ja per acabar, pensareu o penseu que aquest és el mobile gadget, el mobile dels telèfons plegables?
Sí, claro, lo tengo clarísimo.
Sí, home.
Okay.
Ho van intentar l'any passat, però no, va anar massa ràpid i no van poder.
Doncs pues vinga, deixem el tema del mobile ja una mica finiquitat, perquè tenim notícies curioses. I veiem que la tecnologia ens pot aportar un bolquer intel·ligent. Amb un sensor...
Estava llegint i no sabia si ho havies escrit malament o què.
No. Amb un sensor que t'avisa quan tens de canviar-lo, aquest bolquer. Una ajuda important pels pares novells.
Home.
No.
Ho trobo ja...
Home, pares amb experiència.
No, per favor. Jo només em faltaria això.
No. Mira, en el mundo de la tecnología que vivimos ya bastante frío somos, con lo cual, por favor, abracémonos más, y si es un niño, más.
Claro,
abrázale y te darás cuenta si se ha pixat, si se ha lo que sea. O sigui, abraza todo el día, tu hijo,
saps,
aquí
por favor. Tenia un bolquer.
Daros muchos abrazos.
Jaume,
ja
ho saps quan l'has de canviar, ja ho saps.
No, sí, abrázalo y te darás cuenta, hombre, coge a tu hijo.
Si tu toques el nen, ja ho veuràs.
Lo tengo allí en la cuna y que me avise el móvil. No, hombre, mirar que soy tecnólogo. Daros abrazos.
Però bueno, era curiosa.
Luego te echas una partidita al móvil, si quieres, pero luego te das un abrazo.
I bueno, no podia faltar lo que és el comentari de seguretat, perquè en Cibe llança el telèfon 017, on es resolen dubtes de ciberseguretat. Això, qualsevol que tingui, pues bueno, qualsevol dubte, pues aquí pot trucar i assessoren, no?
És gratis, se t'olvida de decirlo.
Bueno, per això estàs aquí.
És gratis. Simplemente, de verdad. Y además, como es por teléfono, Que nadie le dé vergüenza preguntar cualquier cosa.
No, no, además pregunteu tot.
Lo que sea.
Però bueno, aquí hem de trucar per preguntar coses de, del mòbil, de l'ordinador, on se connecta, on no es connecta, la tele intel·ligent de casa, escolta.
Bueno, sapigueu que teniu un telèfon gratuït, que és el 017, per resoldre tots aquests dubtes.
017.
017. I una miqueta per acabar, tenim encara un minut, Ricard, o no?
Vinga, va.
Vinga, va, som-hi. El govern aprova la tassa Google, que és...
Hòstia, que em fa anys de... que en parlem d'això, eh?
Però això ja, bueno, sí, ho aprova...
En un minut o no...
No, en un minut no.
Bajo las amenazas de Donald Trump, como creo que todo el mundo estamos amenazados por él, ¿no? Bueno, pero bueno... Bajo la amenaza de Donald Trump de cómo van a ser las relaciones si se aprueba la tasa Google.
¿Pero no la hacemos efectiva?
No lo sé, hacerla efectiva lo que significará es que para todos es nosotros cobrarla. Será uno, difícil cobrarla, y dos, donde va a ir implícito en todas las compras o las compras de publicidad que hagamos a través de ellos.
¿Y on aniran a parar los diners?
Eso tampoco se sabe.
La tasa Google.
Comprar publicidad a Google será más barato, comprar a través de Google, será más caro, comprar a través de Google será más caro. Bueno, eso es lo que nos repercutirá, que a priori lo veremos nosotros.
De momento, ho deixem en stand-by a ver cómo se ha resuelto todo plegado, ¿no?
Es que realmente seguirá estando en stand-by.
Sí, sí, sí. David Casero, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies i buenas tardes.
I Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Sospecho que pasa algo entre Soraya y Hassan.
El adulterio se castiga con la lapidación.
Si es tan buena, ¿por qué no está en su casa?
¡Me has deshonrado! ¡En mi propia casa!
El veredicto es la muerte.
La verdad de Soraya M, analizada en el Cine Club con Juan Orellana.
Cuando sea mayor sabrás de mí.
Se lo diré a todos. Se lo contaré al mundo.
El viernes a las 10:30 de la noche, ve en el cine, en 13.
Últimos días de Blancolor. Hasta un 50% de descuento en ropa de cama, decoración, mesa y baño. Y más descuentos en muebles de dormitorio. Blancolor. El momento de vestir tu casa. Hasta el 29 de febrero, solo en El Corte Inglés.
Tú no lo pienses, no lo hagas. No pienses en la cantidad de veces que te ha tocado bajar a por agua, a las tantas y en pijama. Porque si lo piensas, querrás un Osmotic. Por suerte ahora te podrás llevar los filtros de los próximos 3 años totalmente gratis. Entra en promosmotic.com y ahórrate el paseíto.
Grupo Corsa, set de innovación.
Control motor amb els esports.
A vegades les coses petites et poden dur a una cosa molt més gran. Com amb el nou Hyundai i10, que amb el seu disseny renovat, el seu maleter espaiós, la seva connectivitat Bluelink i la seva seguretat activa, farà que qualsevol cosa que facis sigui molt millor. Sigues tan gran com vulguis ser amb el nou Hyundai i10. Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4:30 a 8:30.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Fort de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Fort de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Fort de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17.
Vols assegurar-te la teva collita? Open Natura et proposa la pol·linització amb el millor rusc del mercat, Tripol.
Te'l portem, te l'instal·lem i un tècnic et resoldrà qualsevol problema.
100% eficaç i a partir de 50 euros el rusc.
Fes ara la teva comanda al 973-289309 o a info@opennatur.com.
Tripol, l'únic rusc preparat per les dures condicions del camp.
Con Volvocar Renting. Tienes un Volvo XC40 por 295 euros al mes. Con mantenimiento integral, averías, seguro, reparaciones. Vamos, que lo incluye todo. Hasta el IVA. Pago inicial de 5.200 euros. Más en volvocars.es.
Concesionario Yemosa. Polígono Industrial El Segre, parcela 720, Lérida.
Yo te aconsejo que no lo hagas. Que no, tú no pienses en la cantidad de químicos y cosas que debe llevar el agua del grifo. Porque si lo piensas, querrás un Osmotic. Por suerte ahora te podrás llevar los filtros de los próximos 3 años totalmente gratis. Entra en promosmotic.com y ahórrate el disgusto.
Grupo Corsa, sed de innovación.
Migdia, COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Que pràcticament tenim 5 minuts per sobre de 2:15. Estem a la meitat de la setmana, dimecres 26 de febrer del 2020. I ja saps que els dimecres tenim la nostra tertúlia amb veu de dona. Que ens durarà fins a les 2. A més, avui mira, coneixem persones. La veritat és que també és la gràcia d'aquest espai. Ens acompanya, a la Núria ja la coneixem, eh? Núria Codina, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Com estàs?
Com va? Molt bé.
La Núria Codina, tu ets membre de l'Associació d'Esport Femení, eh?
Sí, d'Esport Femení Lleida.
I a més és la geni dels hipopressius de Lleida.
Ah, bueno, alguna coseta.
Com, alguna coseta no? Digue'm. Sí, no?
Bueno, sí, sí, fa molts anys, des del 2010 que m'hi dedico.
Però per si us és allò de desinflar-se. Bueno, desinflar-se, soltar aire i...
Soltar aire, intentar fer buit a la zona abdominal.
Un consell, això si ho heu de provar amb algú que en sàpigui.
Millor ja. Demans un bon professional.
Si no, t'ho dic perquè jo la primera vegada m'han dit, sí, home, sí, això ja està, quasi m'ofego. Yeah. O sigui que amb algú que en sàpigui, ja. I sí. Després diuen que té molt bons resultats, és treballar els músculs a l'inrevés de la zona abdominal.
És treballar el to abdominal. Llavors treballis molt posturalment i són els únics exercicis que conec amb els quals en 5 setmanes pots perdre un centímetre i mig, 2, 3... Depèn de la persona. De bo.
Que m'ho apunto, això, eh? Pues vinga, o sigui, en 5 setmanes...
Tothom...
Bé, és una bona època, eh? Estem al febrer, eh? Per començar l'operació en biquini.
Ideal.
És ara, no al maig, eh? Ara s'ha de començar.
Ara
s'ha de començar. Molt bé. I avui, des de la coordinadora d'ONGs a Lleida, ens arriba l'Anna Sanz. Anna, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Benvinguda.
Gràcies.
L'Anna és... Bueno, treballa amb la Gemma Casal, i la Gemma no podia venir i, bueno, la Gemma, escolta, ràpid busca algú. No sé si a l'Anna li venia de gust venir o no, però la qüestió és que li han dit, Anna, cap a la ràdio.
Bueno, sempre és una experiència nova, no?
O sigui, t'estrenes a la ràdio?
M'estreno.
Pues escolta, benvinguda. L'Anna és, explica'm, ets tècnica de sensibilització?
Tècnica de sensibilització i de comunicació de la coordinadora d'ONGs i altres moviments solidaris de Lleida. És una federació d'entitats i associacions que treballem amb cooperació i solidaritat amb les persones i pobles empobrits.
Uh-huh. Any 2020, país desenvolupat. Noves tecnologies, accés a la informació, bla, 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 bla. No, perquè t'escolto parlar i falta sensibilització encara. Em segons
doncs,
quins temes.
No és que falti, és que és més necessària que mai.
S'imagina tu, eh? O sigui que res, ni informats ni històries.
Bueno, estem una mica desinformats. O sigui, el volum d'informació que hi ha i de consum d'informació fa que moltes vegades pues, estem desinformats. O sigui, un empatx d'informació que és contraproduent i llavors pues, falta sensibilització en molts temes. Pues sobretot amb justícia social i amb drets humans, amb moltes coses que s'estan oblidant i que estem endarrerint en molts aspectes.
Llavors, és curiós,
pues, allí està la nostra tasca una miqueta.
És curiós que a vegades ens costa saber que una dona ha tingut un abús ahir a qualsevol punt de Lleida, que segur que va passar, però sabem exactament que hi ha 8 persones afectades pel coronavirus, que una noia de Barcelona va venir d'Itàlia, que té 33 amics, que els han localitzat els 33, que els han ja tancat a les seves cases. És curiós, eh?
Sí, bueno, és el poder de la desinformació també i de concentrar l'atenció en segons quins temes i obviar segons quins altres. Mm-hmm.
Molt bé, sabeu que hi ha això del coronavirus, eh? En marxa.
Hi ha un altre cas, ja, és cert,
bueno,
o no?
No ho sé,
a Barcelona.
No sé.
És que hi ha anat al fisio ara i m'han dit hi ha un altre cas, un segon cas. Dic, ja?
Però jo crec que vivim també amb una sensació ja d'alerta, que a més, mentre no ens toqui ningú al costat, doncs com a que ens fa gràcia de que cada vegada salti ràpid la notícia, no? Jo avui parlava amb un metge aquest matí, li dic, escolta, a veure, cal que ens preocupem o què? Perquè clar, dic, depèn del que llegeixes, i em deia això, mira, amb el Raül Rodríguez, ja sabeu que és el nostre metge de família. Raül, què tal, bon dia?
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Volem parlar amb tu, primer de tot, per... escolta, sí que és veritat que s'han detectat ja aquests primers 7-8 casos a territori nacional, però suposo que el primer missatge és posem-nos tranquils.
Doncs sí, efectivament, o sigui, jo crec que s'ha de fer tant per part de tot el col·lectiu sanitari que correspon metges i infermeres d'atenció primària o hospitalària, així com les autoritats sanitàries i autoritats en general, desdramatitzar tot aquest fenomen que s'està produint a nivell d'una histèria col·lectiva. És que només cal sentir les ràdios, etcètera, etcètera, que poc menys que és la fi del món.
Clar.
I no és així. Hem de desdramatitzar. De tot això.
Doctor, el coronavirus al final és un virus que fa molts anys que ens acompanya, de totes maneres.
Correctament. O sigui, el virus de la grip, per exemple, pertany al coronavirus. O sigui, que és que jo crec que mor més gent, lògicament, gent que estan molt malmesos de la seva immunitat, gent gran, amb pluripatologia, que per aquest coronavirus, diguem, no? O sigui que... Però, bueno, o sigui, cal tenir-lo en compte, sobretot, per la pandèmia, que bueno, encara no s'ha declarat que sigui una pandèmia, no per part de l'OMS, però que estem en això.
De totes maneres, jo deia avui que un refredat és una pandèmia. El refredat comú, perquè al final quan agafa hi ha molts casos al món. Bueno, jo crec que sí, que al final la gent com a que s'hi abona amb això, no? Un altre cas, vinga! I avui en dia amb el WhatsApp i les missatgeries instantànies ho envio a tots els meus contactes i, escolta, ja hi ha un altre cas aquí, a la Panadella. Ara m'ho invento, ho dic perquè si ens escolta algú que no es pensi, no? Però, bueno, passa aquestes coses.
Sí, sí, malauradament passa. Crem aquí un...
Em sembla que som una mica addictes a la sensació d'alerta constant, d'alarma, no?
També que es viu tranquil, no ho entenc. No ho entenc, vull dir també que es viu tranquil. Núria, escolta, què has estat fent aquests darrers dies, des que no ens veiem?
Molt poca cosa. Vaig anar...
Parlo sobretot de les teves històries de llarga distància.
De llarga, no. Em comença la temporada amb la Sant Ramon, que penso que en vam parlar, no sé si l'última vegada, que era una aquesta que es feia a la Segarra, on s'inicia la gent, comencem l'any, i després vaig anar al Campionat de Catalunya per equips, de curses de muntanya, i malauradament a 4 quilòmetres de meta em vaig espatxurrar el turmell.
Què dius?
I sí, porto 10 dies... de tranquil·litat i bons aliments.
O sigui, ho vas fer tot menys els darrers 4 quilòmetres.
Que tot baixada, i el més divertit, ja.
Mira,
ahir sí, bueno, vam acabar... penso que en aquell moment anàvem tercers de Catalunya i vam acabar desqualificats, perquè havien d'entrar 4 nois i 2 noies, anàvem los justets, i llavors bueno, van entrar 4 nois i una noia.
Home, és que 4 quilòmetres encara és molt, amb mal al peu.
No, em vaig torçar el peu i em vaig fer un catacrac i als 30 segons tenia un bon ja. Vaig veure clarament que havíem acabat allí. Sí, sí, sí.
Bueno, és que la Anna, la Núria és corredora de llargues distàncies, llargues.
Sí.
I quan diem llargues volem dir de 50 quilòmetres per amunt, 70, i 100 sí. I tot, no?
300.
Ah, 300.
Eh? 300 i pico, sí. Aquell dia era un passeig, eren 23 quilòmetres sol.
No res.
Superbonic,
no res, 23 quilòmetres, Anna. No. Jo no sé tu si ets practicant d'aquestes històries o no.
No, la veritat és que a mi m'agrada molt caminar, però em sembla que una cursa de tants quilòmetres encara no m'hi atreveixo.
Home, és difícil, t'has de preparar.
No dic mai, eh?
No, correcte.
Pues era bonic, era per la cursa dels Biberons, per la zona de la lleva dels Biberons, vale? Per Pinell del Brai, llavors era el recorregut fantàstic.
Molt bé.
Però bueno.
Sí que he de confessar que jo, hipopressiu, sí que ho he provat i m'ha agradat molt i crec que és un tema molt interessant.
Però ho vas fer amb algú que entenia.
Sí, sí, ho vaig fer al gimnàs, no em vaig ficar quanta la respiració sola a casa.
A casa, no?
No, és que al final no és sí, això, sí. És més. Vull dir, sí. No és que, mira, no respiro, no. I cuidado amb això dels vídeos del YouTube que fan més mal que bé a vegades,
no, jo crec que la respiració és un tema molt important en tots els àmbits, a tenir en compte, i de vegades, pues, com que és una cosa automàtica, pues, no hi pensem i és molt més important del que creiem.
I tant. Mm-hmm. Escolta, Anna, m'has d'explicar tres coses.
Sí, bueno, volia parlar una miqueta dels projectes que acompanyem a la coordinadora, pues perquè com a federació, associació d'associacions, diguéssim, identitats socials que treballen amb cooperació i justícia social, pues fem una miqueta l'acompanyament. I, bueno, com que s'apropa el 8 de març, uh-huh. Una miqueta volia parlar així per sobre i convidar també a participar i fer una miqueta el suport amb aquestes iniciatives que crec que són molt interessants. Una ve de la mà del grup de joves del jovent de Vilanova de Bellpuig que arrel de l'autocrítica que van fer arrel de l'organització del festival de l'Estelada que fan cada any, pues van arribar a la conclusió de que no hi havia prou representativitat de grups de dones, o sigui que la cartelleria, o sigui, van arribar a la conclusió que a nivell de província la cartelleria d'espectacles i programacions uh-huh. culturals pues hi ha bastant biaix de gènere i no hi ha representativitat i llavors pues, van decidir tirar endavant un projecte que van presentar aquesta setmana, van fer la roda de premsa.
Uh-huh, la Diputació, potser.
Sí, i aquest dissabte també fan la presentació del projecte a la Paula, a les 12:30 del migdia, i bàsicament pues, han volgut fer del que era el concert de l'Estelada tradicional de cada any un acte de reivindicar, diguéssim, la presència i la creació i la creativitat de les dones amb el món de la música i de l'espectacle. I també, sobretot, que a mi em sembla que és molt interessant la seva proposta, volen crear un segell de qualitat per premiar, diguéssim, les iniciatives culturals a nivell de tota la província i del territori que facin una miqueta de sensibilització i que intentin pues, igualar aquest biaix de gènere que hi ha a l'hora de pujar als escenaris, no?
És curiós perquè és veritat això, o jo no tinc les dades, però pot ser-ho, sense cap mena de malícia ni de maldat, però dona la casualitat doncs, que hi ha més grups masculins que femenins.
És que tampoc és així, no és que no hi hagi una gran quantitat de grups i artistes que són dones, el que passa és que són menys visibles. Realment, i aquesta, la nova cartellera que han fet, i també arrel de lo mateix, amb la mateixa idea, la mateixa visió, quasi sembla que s'hagin posat d'acord, el Picat Solidari, que és una entitat que també és membre de la coordinadora d'ONGs i altres moviments solidaris de Lleida, organitza el dia 21 de març i també el dia 14, són dos dies, un festival que es diu Yaxaré. Yaxaré vol dir dona en llengua soninké, en benefici d'una cooperativa de dones.
En quina llengua?
Soninké.
No sé, d'on
és? És una llengua de Gàmbia, del oest africà.
I com es diu?
Soninké.
Dona.
Dona Yaxaré.
Yaxaré.
Yaxaré. Llavors han fet aquest festival en benefici, diguéssim, de la cooperativa de dones que van ajudar a crear el seu projecte a Bajacunda, perquè el Picat Solidari té un projecte de cooperació, bueno, diversos projectes a Bajacunda, que és un poble de Gàmbia. I en benefici d'aquesta cooperativa doncs, han decidit fer un festival però que també faci èmfasi en les veus de dones i els grups de dones, no? Una mica reivindicar una mica d'espai també a les arts i al món de l'espectacle, no? Amb grups pues, com Tremenda Jauria, les Six Sister també participaran a Vilanova de Bellpuig el dia 18 d'abril. Bueno, pues són iniciatives que s'han de celebrar, no? I crec que és una
bona idea. Si haguéssiu d'abordar vosaltres el tema del que parlàvem, no? De buscar potser una major igualtat amb el tema de propostes musicals de grups o de la figura visible dels grups, perquè a vegades sí que hi ha alguna noia i no és el cantant, o a l'inrevés. O sigui, com ho faríeu? Perquè clar, hi ha maneres, o sigui, hi ha la manera aquella, la legal, no? Dius, escolta, doncs per llei, no sé, del 50%, no sé què i tal. L'altra és la que ens parlava l'Anna, que és la de, bueno, premiar qui ho faci bé, els premiem, els fem més visibles i automàticament la gent com a què voldrà.
S'anirà motivant, no? S'anirà engreixant.
Sí, és fer un segell de qualitat. Doncs, moltes vegades quan des de l'administració o es promou, o des d'un grup d'associacions es promou un segell de qualitat, doncs hi ha moltes iniciatives i negocis que s'hi volen sumar perquè és un afegit, no? Per això crec que doncs, aquesta proposta que fan des de el col·lectiu aquest Viladona és molt interessant. Mm-hmm. Fer-ho per llei sempre doncs, hi ha les veus que et diuen de que s'està fent discriminació positiva o s'està... és una manera, i sobretot pues, una altra vegada fent tasca de sensibilització, donar a conèixer i visibilitzant l'art i la creació feta per dones, perquè també es vegi que hi ha una qualitat i que la gent digui, escolta, pues sí, m'hi sumo, no?
Jo crec que és una manera. És el camí aquest.
I aquestes petites iniciatives que venen pues, des del Picat Solidari, des de Vilanova de Bellpuig, pues, són maneres de que es vagi fent boca a boca o que es vagi fent ressò o que la gent ho vegi i digui, ostres, pues, aquest grup m'ha agradat, escolta el contracte. Uh-huh. Jo crec que són maneres molt positives de visibilitzar.
Jo crec que és una molt bona manera aquesta. Per cert, Núria, et volia preguntar una cosa, que això crec que no ho havíem tractat mai, però a nivell d'atletisme, quan tu t'inscrius amb alguna cursa, suposo que no has trobat mai un problema de si ets dona és més car o és més barat o et donen més coses o et donen menys coses,
no,
o sí?
No, sí que hi ha problemes amb algunes... Aquí penso que a Catalunya no, normalment no passa, però amb d'altres comunitats amb els premis sí.
Ah, sí?
Sí. Alguns jocs hi ha premis de metàl·lic pels homes i per les dones no.
No vaig llegir fins fa poc que això va passar al campionat de pàdel...
I ara està corrent la notícia que el campionat de pàdel, el World Padel Tour, bueno, està passant, que és una cosa que volíem tractar en properes reunions.
Ojo, eh?
Però clar, sí que...
Fixa't que jo li de la Núria com que, bueno, segur que això no ha passat.
Sí que per doncs, altres comunitats autònomes sí que és molt comú, de que a la dona li donem, jo què sé, una copa, i a l'home li donem 100 euros, m'ho invento, saps? Però dius, ostres...
O sigui, la dona no ha hagut de córrer, no s'ha cansat,
no,
vaja.
No, la dona no.
És molt fort, això, al final.
Sí, bueno, també les lligues de futbol, no sé si hi havia una notícia que deia que es premiava amb un joc de tasses de te o alguna cosa així super fora de lloc, saps?
Yeah.
Déu-n'hi-do, eh? Però a l'hora d'inscriure's no, eh?
No, pagués igual. L'únic que, bueno, no és discriminació, però al final tu podries mirar com que sí... Hi ha moltes vegades que tries samarreta i la samarreta és tallatge únic d'home, amb la qual cosa, per molt que sigui una S d'home, és com un pijama, saps? Vull dir, jo aquesta del tour que vaig anar a fer, quan vaig acabar, després dels 340 quilòmetres, he donat una samarreta de cotó unisex, si talla S, la utilitzo de pijama. Fa molta gràcia, vaig per casa amb el pijama finisher del Tour de Jans, però no dic, ostres, és que podrien...
No, a més, sí, no tenen el tallatge gaire maco, eh?
No, gens. Hosti, fas una samarreta superbonica, amb un disseny superbonic, espectacular, que és bonic de lluir-lo, però clar, aquesta talla avui en dia no me la posaré. Quan era joveta potser sí que anàvem així amb plosos, així, però avui en dia doncs, no.
Bueno, perquè vegueu que a qualsevol àmbit del dia a dia de la societat hem de fer la pregunta perquè a vegades donem per fet que no i ja veieu que sí. El tema dels premis sí que és una cosa que ho trobo injust total, eh?
Home, és que és una mica irracional, no? Vull dir, no, tu has de sentit comú que si fas el mateix...
Però això, jo vaig veure, arrel d'un documental, vaig veure una pel·lícula de quan es va crear la WTA, que és l'Associació Femenina de Tenistes Professionals, i fins llavors anaven homes i dones als grans slams de tenis, i les dones no guanyaven cap premi. O sigui, feien els partits igual, i o no en guanyaven cap, o era com a 7 o 8 vegades menys.
Ja.
De quantia. I llavors, bueno, van dir, escolta, nosaltres anem a muntar la nostra associació i espavila aquí, no? I els va costar moltíssim al principi, que van tenir molt boicot per la part masculina, per entendre'ns. Mira, em fa mal dir-ho, però és així, no? Però, vull dir, al final va ser arrel d'això, del tema de premis. Vull dir, escolti, que nosaltres tenim una família també, perquè ell no se donava per fet que el tenista home mantenia una família, no? I hi havia dones que també mantenien la seva. Llavors, bueno, arrel d'això, no? A vegades de que es van plantar 8 tenistes, 8 dones, hi ha una pel·lícula d'això que es diu La guerra de los sexos, d'un partit mític que van fer un home contra una dona, etc. No?
Però sí, hi ha moltes tenistes dones, no sé si és la Serena Williams, que ha superat, diguéssim, a nivell de títols...
Sí.
...a molts homes, i és que hi ha la creença de que... Hi ha un viatge de qualitat, no?, entre els productes, ja siguin en l'esport o en l'art, tot arreu, de lo que fan les dones a lo que fan els homes. O almenys hi ha menys visibilitat, que això és el que pues, se reivindica, també.
Si és un problema d'educació, teniu l'esperança de que els que són ara petits, quan seran grans ja ho tindran superat i s'haurà arreglat tot, o no?
Bueno, veiem a veure si se'ns aplica el pin parental o coses d'aquestes.
No, t'ho dic perquè hi ha mestres que t'expliquen coses de les escoles que no em quadren amb un optimisme.
Sí, a mi tampoc no em quadren amb un optimisme, pues això que es plantegi fins i tot o que surti a debat temes com el fet de poder censurar xerrades que es fan en centres escolars, pues, també amb la voluntat d'educar amb igualtat.
Vaig més enllà, dic, la relació pròpia entre nenes i nens, ja. Que s'estan repetint estereotips.
Sí, es repeteixen.
Amb nens de 8, 9, 7, 8, 9, 10 anys, ara, avui en dia, quan teòricament se suposa, dius, bueno, pues, escolta, si és un problema d'educació, anem a educar-los bé, i ja
sí,
està, no?
Sí, però també pensem
que a les escoles hi estan unes hores, però després passen molt temps també a casa.
Exacte, ja. I també estan envoltats, pensem-ho, amb tot tipus de missatges, des de la cultura popular, des de la publicitat, i tot això que promouen aquest tipus de relació, bueno... Ja no entrarem a parlar del típic tema de les lletres del reggaeton o jo què sé, o la publicitat sexista o... moltes vegades doncs, estàs envoltat d'estímuls que pues, t'obliguen a... Si no tens unes eines de reflexió que et permetin també gestionar tots aquests estímuls que reps diàriament fora de l'escola... és complicat, no? També pues, moltes vegades el tema que ja ha sortit en moltes ocasions de amb els telèfons mòbils, que tenen telèfons mòbils des dels 11 o els 12 anys i tens un accés rapidíssim
continguts. Avui m'explicaven que ara ja és el regal estrella de la comunió.
Sí.
Ja, però és que la comunió es fa 9 anys,
ja.
O sigui, ja no són els 11 o 12, que encara els trobo petits, amb 11 o 12, eh? És que ja ens n'hem anat als 9 anys.
Llavors, quin tipus de censura...
I l'accés a internet, ja sabem, vull dir que és lliure, que allí hi ha de tot.
I no estem parlant de que s'hagi de fer una censura o de que no se'ls hagi de permetre A o B, sinó que hi ha d'haver una educació que permeti gestionar aquest tipus de continguts i de fer, sobretot, un pensament crític i sàpiga analitzar-ho. Llavors, pues, si també a sobre estem en un context en què es volen o es posa en dubte la utilitat de xerrades d'educació contra la violència de gènere o contra pues, les actituds sexistes o contra el bullying a la comunitat LGTBIQ, pues, llavors encara ens trobem més desarmats, no? Perquè seria l'única manera de fer front aquestes coses és l'educació.
Ens queden, dos minuts. Arribarem a les dues. La setmana vinent és la setmana del 8 de març. Aquest any cau en diumenge. Per tant, la setmana vinent és la que en parlarem. Però volia saber, Núria i Anna, si vosaltres hi participareu activament als actes del 8 de març.
Sí, amb l'associació tenim pensades algunes activitats i bueno, també estàvem en contacte amb la Dona i Esport Girona, que també fan una jornada tot el cap de setmana. És que el fet de que sigui el cap de setmana en diumenge, doncs dificulta una mica potser que hi puguis assistir-hi.
Dificulta?
Sí, jo crec que sí, perquè aquí també fas moltes activitats. Llavors estaria molt bé poder anar a Girona, desplaçar-nos i sumar-nos allà, però clar, a tot arreu no hi podem ser, saps?
Anna, doncs, a nivell personal, ara t'estic preguntant.
Sí, jo efectivament participaré de les activitats i de la vaga. I bueno, des de la coordinadora fem aquest treball d'acompanyament i sobretot d'altaveu de les activitats que ens vinguin de part de les entitats feministes, no?
Hi ha vaga, també convocada. Vaga feminista. O sigui, tu faràs vaga.
Jo faré vaga.
Faràs vaga durant tot el dia.
Sí, sí.
A casa i fora de casa.
Bueno, sí, vaga de...
No, que a vegades és la manera de donar-se'n, no?, de la feina que fa un.
Sí, efectivament.
Molt bé.
Penjarem el davantal aquell dia.
Hem conegut avui a l'Anna Sanz, que ens arriba des de la coordinadora d'ONGs a Lleida. A qui li agraeixo que ens hagi acompanyat i explicat aquests projectes, que són d'aquests projectes que segurament quedarien queden camuflats al mig de la gran riuada, no?, de la informació i de les activitats, i que també és bo conèixer que hi ha gent, doncs, que intenta canviar les coses de manera positiva, i m'ha semblat molt bé la manera. Anna, escolta, que ha estat un plaer, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Com ha anat l'estrena aquesta de venir amb una tertúlia de ràdio?
Ah, prou bé.
Veus?
La veritat és que pensava que igual...
No. Jo crec que direm, no, tranquil·la, no passa res. I a la Núria Codina, que és membre de l'Associació d'Esport Femení a Lleida, que per cert, vosaltres teniu un any i poc, no?
Sí. Te recordes quan vam parlar?
Sí,
doncs
sí,
el cap de no res va fer el primer any de naixement.
Molt bé,
estem molt contentes. La setmana passada vam fer una xerrada, suposo que us ho havia explicat la Eva.
La setmana passada no, que jo estava malalt.
Ah, vale.
No, jo estava engripat i tal.
Doncs vam fer una xerrada sobre nutrició al Centre Cívic Balàfia, van acudir moltes dones, amb la Naila Martínez, una nutricionista d'aquí de Lleida, genial.
Correcte. Núria, una abraçada, gràcies per estar
moltes
amb
nosaltres. Moltes gràcies.